El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts una setmana més a les zones d'Alcover Ràdio al 107.3 de la freqüència modulada. Donem pas a una hora d'actualitat en clau local a través d'aquest magazín informatiu. Aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, als nostres oients, i us recordem que us podeu posar en contacte amb l'equip d'Alcover Ràdio a través del telèfon 977-76-0166 o bé el correu electrònic radio@alcover.cat. Posem fil a l'agulla i comencem fent un repàs al sumari del programa d'avui. Una servidora, Montse Soler, els acompanyarà al control tècnic i també a la locució, com també ho farà la nostra col·laboradora, Èlia Tell. I aquesta setmana arriba un magazín farcit de propostes culturals per a aquest cap de setmana aquí a la nostra vila. Abans, però, conversarem amb Àngel Senant, infermera del CAP d'Alcover, sobre la onada de calor i els consells per a prevenir-la. I obrim l'apartat cultural i festiu. Aquest divendres s'inicia el cicle Nits a la Fresca. Ho farem amb una visita nocturna al campanar i a la sotacoberta de l'Església Nova. Èlia Tell conversarà amb la directora del Museu d'Alcover, Esther Magrinyà. Divendres al vespre, dins la programació del Cercle d'Amics, el reconegut humorista Peyu ens presentarà al Cubé el seu espectacle Planeta i Neptú. Ell mateix ens en donarà més detalls. Abans, però, Jordi Bové, president de l'entitat, ens farà un repàs a la resta de la programació cultural. Ja dissabte 16 de juliol, durant tota la jornada, se celebra la Diada de les Entitats. Martí Llebres, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcover, ens acostarà tota la informació. I finalment, diumenge, dins també el cicle de les Nits a la Fresca, el músic Jordi Joan arribarà carregat de romansos. I ara sí, nosaltres comencem aquesta hora d'actualitat aquí al Cove Ràdio. I avui en el programa ens centrem en els temes de salut, aquells temes que realment ens importen i que com a ciutadans, com a alcoverencs i com a alcoverenques hem de tenir en compte. Fem referència al programa POCS, el pla d'actuació dels efectes de la onada de calor sobre la salut de les persones. I per això ens acompanya aquí als estudis d'Alcover Ràdio la infermera del CAP d'Alcover, l'Àngel Senant. Àngel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem? Sovint ho diem, no? L'estiu evidentment és sinònim de calor i aquesta calor, doncs, i el sol, doncs diuen que el sol és vida, que va molt bé, però evidentment hem de tindre en compte, hem de tenir en compte els seus aspectes més nocius també. Fixem-nos en aquest pla d'actuació. Què és? En què consisteix aquest programa?
Doncs aquest pla d'actuació el que pretén és minimitzar els efectes de la calor sobre la població vulnerable, entre altres coses. Jo us parlaré una miqueta de com actuem des del CAP d'Alcover en relació a aquest pla, tot i que he de dir que inclou, doncs, el poder preveure les temperatures extremes, que això ja no ens pertoca a nosaltres, no? Potser toca més als meteoròlegs. El que sí que per nosaltres el que pretenem és minimitzar aquests efectes de la calor sobre un grup de població vulnerable i coordinar totes aquelles mesures, recursos que tenim per aconseguir aquest objectiu. Aquest pla està activat des de bé, crec que és el maig, del maig al setembre, però que és la fase més activa, va del 15 de juny al 31 d'agost.
Aquells mesos en què la calor apreta més, no?
Sí, sí, on les possibilitats de l'onada de calor més forta doncs són més altes. També he de dir que per nosaltres el 31 d'agost cada any pensem i comentem de que ens és aviat per tancar el programa, o sigui, per la fase més activa, però bueno, ja et dic, està actiu fins quasi a principis d'octubre.
Hem fet referència a aquest programa que consisteix i en aquesta fase doncs, més intensa, que com comentaves va des del 15 de juny fins a finals d'agost, tot i que doncs, sovint aquesta fase durant els anys es va allargant més cap al mes de setembre. Uh-huh. Hem parlat del programa, però també ens interessa saber quines són les persones, no?, amb més risc de patir aquests efectes d'aquesta onada de calor.
Sí, des del programa hi ha una sèrie de persones que tenen més, o que ens determinen una sèrie de característiques que han de tenir les persones que entren, que tenen més risc de patir aquests efectes de l'onada de calor. I són les persones més grans de 65 anys, persones que tenen circumstàncies com viure soles, fragilitat, que són més complexes, persones amb discapacitats físiques, psíquiques o que tenen limitacions de mobilitat, que no es poden moure de casa amb facilitat o que no es poden cuidar d'ells mateixos, nadons, els infants més petits, persones amb hipertensió, diabetes, malalties cardiovasculars, Alzheimer, Parkinson i altres malalties cròniques, sobretot aquelles que estan més afectes d'aquestes malalties cròniques, persones que prenen medicaments especials com pot ser antidepressius, psicòtrops, diurètics i tranquil·litzants, aquelles persones que tenen problemes de mental i de conducta degut al consum de substàncies psicoactives, drogues i o alcohol, persones que realitzen activitat física intensa, que això està ara molt de moda,
i el persones, running, no?, que tots anem
el
a córrer,
running, doncs, sí, amb això hem d'anar molt de compte. Sí, sí.
Aprofitar aquestes hores doncs, que el sol no
apreta,
està fort.
És totalment, i més en les terres on vivim. I persones que hagin de romandre per o fer activitat física a l'aire lliure. Totes aquelles persones, doncs, treballadors que estan treballant doncs, de paletes o d'altres feines que estan al carrer, doncs s'ha d'anar molt de compte també.
Sobretot el tema de la construcció, doncs, vigilar aquestes hores de...
Sí, perquè a més el programa ja no només tota aquesta... sector de la població general, sinó també inclou una sèrie de recomanacions per la gent que treballa.
Aquestes serien, per tant, les persones que tenen més risc, no?, de patir aquests efectes de l'onada de la calor sobre la salut?
Sí, aquestes, diguéssim, són les que tenen més risc. També he de dir que des del CAP i els equips de metge i infermera determinem una sèrie de persones a les quals nosaltres creiem que són realment més fràgils, diguéssim, aquell sector de la població, i fem el que diem nosaltres un cens de risc. Aquest cens de risc és un llistat de persones que determinem que en el cas de calor extrema, que hi hagués una situació doncs, molt greu, des del CAP contactaríem amb aquestes persones per valorar que la seva situació estigués, o sigui, que aquestes persones estiguessin bé de salut, no? Sobretot persones doncs, que viuen soles o que sabem que tenen pocs recursos, en aquests casos contactaríem i tenim, ja et dic, cada any des de l'any 2003 que fem aquest cens de risc.
Perfecte. Ja sabem en què consisteix aquest programa, sabem quines són les persones amb més risc, a més a més, doncs, com ja ens comentàvem, vosaltres des del CAP elaboreu aquest cens i esteu doncs, damunt d'aquelles persones més vulnerables, però evidentment també el que ens interessa com a oients, com a ciutadans, com a veïns, és conèixer quins són els consells que podem tenir en compte a l'hora d'evitar aquests efectes de la calor excessiva sobre nosaltres. Consells, per exemple, a casa, Àngels, què podem fer a casa nostra per evitar aquesta calor?
La majoria de consells són consells doncs, que entren dins del sentit comú de la tradició. El que passa que de vegades doncs, el tenir aires acondicionats, doncs, aquestes coses ens l'ha fet perdre una miqueta. Doncs, bueno, a dintre casa cal controlar la temperatura. Caldria tancar les persianes i les finestres on toca el sol directament, sobretot en les hores del migdia. I aprofitar les hores més fresques, que és el que feien els nostres avis, obrir les finestres a la nit perquè passi la frescor i l'aire. Estar-nos a les estances més fresques de la casa, això sempre, i utilitzar algun tipus de climatització per refrescar-nos, sigui ventilador, sigui aire condicionat, ventalls, el que sigui. Si no tenim aire condicionat, doncs les persones més fràgils hauríem de mirar de passar un parell d'horetes al dia, si podem, en biblioteques, cinemes o bars, que sapiguem que hi hagin aires acondicionats. I refrescar-nos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua, en el cas de que hi hagi una situació de calor extrema. Això a casa, Montse.
Sí, el tema de la climatització, doncs no tothom pot gaudir d'aquests aparells o que tenim actualment, aquests aires condicionats, doncs, però sí que podem tenir algun tipus de ventilador que ens ajudi, no?, a passar aquestes hores més caloroses. Sí. I ara també em venia al cap el tema dels nostres animals. També suposo, doncs, que evidentment molts tenim animals de companyia a casa nostra.
Sí.
I
jo crec que els hem de tractar igual, no?, i intentar evitar-los aquestes situacions, l'aigua i aquestes coses per ells també, no? Tenir molt
la família.
Són part de la família i tant.
Això a casa, Àngels, i ara, per exemple, doncs, consells al carrer.
Al carrer. El carrer és molt important. En aquelles hores de sol intens que hauríem d'evitar-les al màxim.
Quines són?
De 12 a 4 de la tarda, bàsicament. Val? I cada vegada es podrien, aquest horari es podria ampliar més, però bueno, de moment deixem-la de 12 a 4 de la tarda. Portar una gorra, un barret, sempre que s'hagin de fer activitats en aquest horari. Utilitzar roba lleugera, de cotó, colors clars, que no sigui ajustada per evitar la suor, que és una cosa que ens fa pujar la temperatura del cos. Procurar caminar sempre per l'ombra, portar parasol a la platja, i descansar en llocs frescos, espais tancats, evitar-los, i que no estiguin climatitzats, evitar-los al màxim, portar aigua o altres líquids, beure sovint, mullar-nos la cara i fins i tot la roba en el cas de situació extrema, i vigilar sobretot els trajectes en cotxe en aquests horaris. Mai, mai, mai deixar nens o gent gran sols en el cotxe, i ni que siguin les finestres poc obertes, no deixar ningú dintre el cotxe en situacions. I aprofitant que parlem del carrer, doncs caldria recordar que les persones, doncs, que estan en casals, de nens i aquestes coses, que al migdia evitin al màxim de fer activitats a l'exterior. Gorra, bueno, i els monitors estan molt ben formats per aquestes coses, però que ho tinguin en compte també, no?
Hem fet referència a casa, també quan sortim al carrer, evitar aquestes hores de sol, sobretot de les 2 a les 4, doncs intentar no fer activitat física, i parlem d'això, no?, de l'activitat física.
Sí.
Hi ha molta gent, doncs, que ara ens ha agafat la dèria per anar a córrer, per fer esport, sí, que ja està bé.
Està molt bé.
Però, evidentment, doncs,
hem d'evitar aquest horari, sobretot a les primeres hores del matí, molt, molt primer, primeres, diria 7, 8, i o última hora de la tarda, sobretot beure molta aigua i això, la roba, evitar l'ajustada, que també això costa, i, bueno, vigilar l'alimentació, beure aigua, sucs de fruita, gelatines, evitar les begudes alcohòliques, i sobretot també una altra cosa, que els menjars que siguin calents o que siguin molt, molt calòrics, no? Els potajes i aquestes coses, o els fricandors, deixem-los per la festa major. I ara potser més amanides fresques, fruita, verdura, tot fresquet, si pot ser.
I sí que és cert que suposo que aquelles persones que treballen a l'aire lliure, doncs
sí,
també tenir-ho en compte.
El POCS, que és aquest pla, també va dirigit a les persones que estan treballant a la construcció i altres àmbits que estan a l'aire lliure, doncs les persones que treballen carreteres i aquestes coses, molta aigua, i bueno, i és que hi ha moments que s'hauria d'evitar treballar en aquests horaris.
Àngels, des del CAP, com gestioneu tot aquest
nosaltres,
programa?
Nosaltres, bueno, tenim un munt de... Avui en dia hi ha tants canals de comunicació, no? Des d'avui mateix aquí a la ràdio, que ens han donat l'oportunitat, però és que també tenim el telemàtic, no?, que la gent gran, doncs, el segueix molt, tenim l'aplicació del Cuber. Doncs en aquests canals de comunicació nosaltres el que oferim és tots aquests consells que hem parlat ara fa un moment, doncs els oferim durant tot l'estiu. A part de tenir el cens de risc que et deia, que contactem en cas de situació extrema, doncs també tenim les televisions al que és el CAP i els consultoris locals, on surten contínuament càpsules de o petits anuncis on es donen els consells, i a la vegada des del 061 dintre del pla s'ofereixen per, en qualsevol moment, qualsevol dubte, pregunta, qualsevol cosa, a que la població pugui trucar en aquest 061 i preguntar el que faci falta en relació a la onada de calor. Bàsicament el problema principal en una situació així seria el cop de calor. El cop de calor és una situació de que la persona, pel que sigui, crea tanta calor que per la suor, per la seva vasodilatació del seu cos, no pot gestionar. Llavors el seu cos puja per damunt de 40 graus i hi ha una sèrie de símptomes que es donen, no? Sobretot de l'alteració del sistema nerviós central, vòmits, marejos, arribar a convulsionar per les altes temperatures, la pell està calenta, està sense suor i seca, no? Que és això el que... I en aquests casos trucarà al 061, venir al CAP, o els consells que podem donar nosaltres seria intentar portar aquesta persona que està amb un cop de calor en un lloc més fresc i anar-lo atemperant o posar-lo en una temperatura més normal amb tovalloles d'aigua ben freda i anar-lo posant pel coll, axil·les, les ingles, donar-li aigua a poc, no molt freda tampoc, per no fer un canvi
aquest
molt
contrast.
Sí, i l'aigua hauria d'estar uns 25-30 graus. I en principi amb això la persona hauria de millorar. Hi ha molts altres efectes, però el més greu és el cop de calor. El cop de calor pot acabar amb una lipotímia o pot acabar amb altres situacions més greus, no? En aquest cas, això que et deia, no? Doncs portar la persona en un lloc que sigui a la sombra, no? Començar-lo a ventar, si cal, anar-li baixant la temperatura amb panyos d'aigua o gel al coll, a les ingles, a les axil·les, anar-li donant aigua si pot tolerar. En cas de pèrdua de consciència, evidentment, trucar al 061 de seguida perquè el vinguin a atendre els serveis sanitaris o al CAP mateix, eh?
Bé, doncs Àngels Senan, infermera del CAP d'Alcover, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí als estudis. Tindrem en compte aquests consells i anem a recordar-nos al llarg d'aquest estiu. Diferents mitjans els anirem recordant. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres, doncs gràcies per donar-nos l'oportunitat.
El Museu d'Alcover ha organitzat aquest divendres 15 de juliol a les 10 de la nit una visita nocturna a l'Església Nova sota el títol Sentim les veus de les campanes sota els estels. Aquesta activitat obre el cicle cultural de les nits a la fresca que s'allargarà fins al 16 d'agost. Per donar-nos més detalls tenim a l'altra banda del telèfon la directora del Museu d'Alcover, l'Esther Magrinyà. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Amb quin objectiu s'ha programat aquesta visita nocturna?
Una mica l'objectiu és poder ensenyar, no? Treure la llum un espai, normalment el tenim ocult, si no és en visites guiades, que és tota la restauració, la part interna que es va fer de l'Església Nova, no? Pensa que, a més, pujar el campanar al vespre, a la nit, com diu el títol, sota els estels, també ens dona una perspectiva doncs, molt diferent que podríem tenir durant el dia, no?
I exactament, per què heu escollit fer-la de nit i no durant el dia?
A veure, de nit perquè, primer, de dia fa molta calor i és on cluïm a les nits a la fresca, perquè realment a dalt el campanar corre l'aire i s'està molt fresquet, però sobretot és el que et dic, no? És una panoràmica molt diferent. Després, ara a l'estiu entenem que amb tota la programació de les nits a la fresca i que la gent busca doncs, activitats per poder fer, l'hem volgut incloure en aquest horari, en una franja horària de vespre i que també, a veure, tot i que els espais són molt interessants per si mateixos, passar per aquests passadissos, veure el rellotge doncs, il·luminat, tenen un altre glamour, no? Un altre encant.
I es pot veure una visió totalment diferent de com ho veuríem de dia, també.
Clar, totalment diferent. No és una visita guiada, nosaltres ja tenim visites guiades programades, que es fan per grups i que s'oferten. És una activitat lleugera, com si diguéssim, és gairebé en silenci anar passant per aquestes entranyes de l'edifici, que seria tota la història constructiva, no? No té res a veure. I, a més, quan tu passeges per aquests espais, vas veient les primeres cobertes, les segones, les ampliacions, els diferents nivells fins que arribes al campanar. És realment un viatge historiat, un viatge doncs, molt en la història interna de la construcció de l'edifici, que des de fora no es percep.
No és la primera vegada que s'organitza aquesta visita, perquè l'any passat ja es va fer i va tenir una gran acceptació. Aquesta edició, què se n'espera? És exactament la mateixa que alguns de nosaltres vam poder veure l'any passat?
Sí, fins i tot he optat per no fer massa explicacions perquè vam veure o vaig percebre que la gent el que volia era fer fotografies, contemplar, I aleshores això em va fer pensar que, a veure, ja en programem de visites guiades i que també, a més, fan que la visita s'allargui molt i el que volem és que pugui pujar bastanta gent perquè no sempre tenim l'opció de poder pujar al campanar al vespre i d'organitzar una visita en aquesta franja horària a l'estiu. I aleshores vam preferir que sigui doncs encara més lleugera. Igual com a novetat, aquesta vegada els grups, perquè els anem fent cada quart d'hora, van pujant perquè hi ha un aforament d'unes 25 persones, donar-los l'opció també de que els explicaria la Torre Catacho, veurien la maqueta, perquè penso que també és interessant veure, contextualitzar no només la història de l'arquitectònica que veuran, sinó la història del creixement urbanístic i la història del poble, no? Com s'explica la maqueta i, a més, com a eix vertebrador l'Església Nova.
I amb quins encants compta el nostre campanar i la sotacoberta de l'Església Nova?
Home, sobretot és la sotacoberta, quan passegem per sobre la nau de l'església, que la gent veu doncs, quan se fa la cerimònia religiosa i mires cap al sostre, tota aquella part que passegem amb una mena de passadís longitudinal que arriba fins a aquella mena de rosassa que és el rellotge, el que és el vidre, la pantalla del rellotge, que és un rellotge nou, que antigament hi ha la matraca, que també ens la trobem en algun racó, que també la vam recuperar. Tot aquell espai és fantàstic perquè està tot construït amb arcs i voltes de maó. Tothom que puja es pensa que està a la catedral del vi, és a dir, que està en un celler modernista, no? I jo crec que és un dels aspectes més sorprenents, veure que les estructures del modernisme a nivell arquitectònic no fan altra cosa que recuperar els elements clàssics, però posant-los a la llum. Aleshores, quan després també vas fent la pujada cap al campanar, veure la màquina antiga del primer rellotge, de principis, crec que és del 1780, feta amb un blanc per un gran rellotger, una màquina preciosa que és la que jugava amb tots els pèndols i tal, fins a arribar al campanar. Clar. El campanar pensa que ja té un atractiu per si mateix. En qualsevol municipi, Reus, Valls, que les pujades al campanar sempre és bonic, perquè les vistes són immillorables, clar.
I si estem interessats en participar-hi, com ho hem de fer?
Doncs mira, o fer un correu o contactar amb el museu per correu electrònic o trucant, donant les dades i encara queden places, encara es poden inscriure.
Esther Magrinyà, directora del Museu d'Alcover, moltes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Esperem que la visita sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, gràcies. Això esperem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Fa aproximadament 4 mesos, el Cercle d'Amics d'Alcover va iniciar una nova etapa que coincidia amb la presentació d'una nova programació cultural amb actes de diferents estils. Jordi Bové ens explica en què consisteix aquesta nova etapa.
Des de fa uns 4 o 5 mesos estem al capdavant d'aquesta entitat, del Cercle dels Amics, i doncs, els primers objectius que ens vam marcar va ser doncs, el pas de modernitzar l'entitat i donar-li un altre enfoc. No? I en aquesta intenció doncs, hem fet una sèrie d'accions, entre altres doncs, canviar un nou logotip, donar-li un nou disseny a l'entitat, estar present a les redes socials, i com que entitat cultural que ha estat des de fa més de 100 anys, doncs volem continuar en aquesta activitat. I ens vam proposar intentar, dins de les mesures i capacitats que té l'entitat, poder fer una programació més o menys estable, no? I d'això que parlàvem ara és de la programació d'aquest estiu.
Jordi Bové, president de l'entitat, en recorda els actes que formen part d'aquesta nova programació. Alguns d'ells ja han tingut lloc i d'altres encara ens acompanyaran fins a finals del mes d'agost.
Vam iniciar per Sant Joan. restaurant, i vam fer ball a la terrassa, que hi havia les milongues o el ball de, dels tangos, i després al cap de, l'endemà vam fer teatre, que vam vindre el col·lectiu de dones que va representar l'obra La Reunió. Aquest cap de setmana en concret és potser el plat més fort, que hi ha un Peyu i també tenim les veus del Cuber. El cap de setmana següent hi torna a haver ball a la terrassa i tenim la festa del soci, i doncs l'altre següent tornem a tindre ball a la terrassa amb tango, el ball de la Mare Déu d'Agost, tenim una xerrada del Nàpolo Sola, i després, per finalitzar en treballar aquest programa, tornem a tindre ball a la terrassa.
El seu president ens assegura que ja estan treballant en els espectacles de la nova programació de l'entitat.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I un dels plats forts de l'actual programació arriba aquest mateix divendres, 15 de juliol.
Les fotos enganyen, eh? I la gent que et conviden a sopar, encara més. Però diuen que et conviden a sopar i l'únic que volen és ensenyar-te les fotos del seu viatge. I et tanquen allà dins i no et deixen sortir fins que has vist totes les putes fotos del viatge. Saben què m'agrada a mi? Les meves de fotos. Perquè a mi no em veig mai, saps? Els de l'altra gent no, l'altra gent m'importa una merda, l'altra gent els veig cada dia, no? Ai, per què no veniu a sopar? Escolta, que farem un sopar, que ens ho passarem tet, escolta, farem un hi-hi, un ha-ha-xis al voltant de la taula, escolta, és que em pixen més de pensar-hi, eh? Que... Bé, ja ens trucarem, eh? Ja ens trucarem, que vaig una mica atabalat últimament, tinc una mica de feina, eh? Fem una cosa, ara que hi són tots, va, treu la gent de tontos, sí, home, sí, busquem un divendres, un dissabte, eh? Mita'm a cara perquè no foto res tot el dia, eh? Un dia que ens vagi ben a tots, escolta, eh? Bé, ja ens trucarem, ja ens trucarem. Mira, fem una cosa, fem-ho avui, sí, home, sí, va, aquestes coses quan més improvisades és quan surten més bé, eh? Tontos, sí, home, va, entreu, va, quedeu-vos a sopar, sí. Va, si m'hi ho tenia tot a punt, és casualitat. Vinga, va, entreu, va, sí. Va, passeu, entreu, endavant. No, no, que ens ensenyarà les fotos. Sí, home, sí, passeu, endavant, entreu. Entreu, passeu, endavant, seieu, seieu. Si no et deixen sortir fins que no has vist totes les fotos del viatge, eh? I has de sopar ràpid, perquè l'important és veure les fotos. Bueno, he fet una amanideta, veig que ja esteu de l'amanida, és que el tenim pel segon plat, eh? Mira, he fet un entrecot. El veus l'entrecot? Doncs mira, ja l'has vist prou fora, què? Eh? Postres, volai postres? Ai, postres, al final també engreixen, estem totes amb aquest pompis, escolta, que ens hem d'apuntar a l'aeròbic, eh? Va, escolta, va, cafès, voleu cafès? Cafè... Ai, cafès també amb la cafeïna, escolta, no dormirem, va. Seieu, seieu, cobrem una mica les fotos. Collons, on està l'entrecot? No havia acabat de sopar, jo encara volia sucar una mica de pa aquí amb aquest suc. Seiem, seiem, collons, un cafè amb tallat. Seiem, seiem, cobrem les fotos d'Egipte.
Aquest divendres 15 de juliol, en Peyu, humorista conegut per les seves aparicions en ràdio, televisió i teatre, trepitjarà a la nostra vila, Alcover, per presentar-nos el seu espectacle Planeta i Neptú. Es va estrenar, recordem, l'any 2012 i actualment encara està de gira. Aquest acte és el plat fort de la programació del Cercle d'Amics d'Alcover i tindrà lloc, recordem, a 11:15 de la nit. I avui, aquí a les zones d'Alcover Ràdio, tenim el plaer de poder conversar amb en Peyu. Peyu, bon dia!
Bon dia, què tal?
Què tal, com estem?
Bé, prou bé.
Sí?
Bé, colesterol, però bé.
Bé, home, això t'ho has de vigilar, eh? Tan jove i amb colesterol...
S'ha d'anar vigilant, tot i que fins que no m'ho vaig vigilar no n'havia tingut mai, és cert, no?
Això
no
ja passa.
Anàlisis, no n'havia tingut mai.
La qüestió és no anar al metge, així sí que sabem que no tenim res.
Clar.
Bé, preparat per venir fins al Cuber, és la primera vegada que trepitges la nostra vila?
Ostres, al Cuber, ara potser m'equivoco, però jo juraria que teniu un pavelló, un poliesportiu molt gros.
Sí, sí, sí.
I que per la festa major fan alguna actuació que hi va molta gent, pot ser.
També.
Doncs jo crec que vaig venir fa molts anys al Cuber a fer el primer espectacle, jo tinc un amic, amb un pavelló que hi havia una exageració de gent, molta gent, recordo, molta gent.
Bé, doncs, per tant, fa anys, fa molts anys, a quants anys et deus referir? Bueno, molts no, tampoc, perquè no ets tan gran,
No, clar, no, jo tinc 29 anys, però vull dir que deu fer 4 o 5 anys. Uh-huh. Ara, sí, mira, mentre estic davant de l'ordinador intento buscar-ho a internet, mentre a veure si ho trobo, això. Peyu, Alcover...
Senyor Google?
Senyor Google, a veure què surt. Peyu, Alcover...
Et sortirà bueno, lo del cercle d'amics, eh?
Clar, sobre l'actuació de demà, sobre l'actuació de demà. Però jo crec que em sona com que haguessin vingut. Igual em confon de poble perquè després d'anys voltant també a vegades tries.
Bueno. No, podria ser. A més, doncs, sí que és cert que algú ens ha dit és que crec que jo ja el vaig veure en Peyu d'alguna manera aquí a la nostra vila.
Bueno, doncs si van venir que sàpiguen que és un altre espectacle, és un espectacle nou, vull dir que no poden tornar a venir tranquil·lament.
Mm-hmm. Bé, hem pogut veure a través de les xarxes socials, en concret el Facebook, que coneixes molt bé una de les dites d'Alcover, eh? Te l'has après molt bé.
Alcover no... res de bo no hi ve, és correcte, no? Per aquí, és aquesta.
Alcover res de bo hi ve, i si algú bo hi va...
S'ha d'aprofitar.
I no el deixen escapar, eh?
Ah, això.
Escolta'm, a veure si no et deixaran marxar, eh?
A veure si no em deixaran marxar d'aquí Alcover. Bueno, no, me la vaig aprendre... un minut abans de gravar el vídeo i segurament 30 segons després me'n vaig oblidar, però vaja, que sí, Alcover a muerte.
Sinceritat per damunt de tot, Peyu.
Sempre.
Bé, a més, doncs, arribes aquest divendres aquí a la nostra vila, ens presentes Planeta i Neptú, el teu segon espectacle, recordem que el vas estrenar l'any 2012, actualment encara esteu de gira, i això doncs, suposo que significa que funciona.
Sí, 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 és el segon espectacle, en tenim tres, el primer sí que ja el vam deixar de fer, ja el vam matar, i el Planeta i Neptú encara el continuem fent perquè bueno, hi ha molts pobles de Catalunya que encara no l'han vist i nosaltres, bueno, jo m'hi trobo còmode i l'espectacle funciona molt bé.
Definit un espectacle com a especial i especial. Sí. Explica'ns, què vol dir, Peyu, això?
Bueno, és especial perquè és especial, no és vist, diguéssim, és original i és especial perquè el context de l'argument és una mica l'espai i els extraterrestres. L'excusa argumental de tot plegat és que a mi m'han trobat en uns anàlisis que sóc extraterrestre i després, a partir d'aquí, bueno, doncs és tota una locura surrealista que ens serveix a nosaltres d'excusa després per acabar parlant de qualsevol cosa, no? Però una mica sí que l'excusa argumental és aquesta. Jo sóc extraterrestre, m'ho han trobat en uns anàlisis i això em permet una mica també, des del punt de vista d'un extraterrestre una mica més allunyat, doncs explicar, comentar i enriure'm del comportament que tenim els humans en segons quina situació.
És una manera, Peyu, suposo que de veure des d'una mica des de la distància moltes sí. de les situacions en les que ens trobem habitualment, no?
Exacte, una mica com ens deuen veure des de fora, no? Tot i que jo havia sigut humà, diguéssim, o d'extraterrestre m'ho han trobat de més gran, no és una cosa innata.
Si és que ja ho diem, que no es pot anar al metge, abans ho deies, això del colesterol no. i ser extraterrestre. La crítica del públic és molt bona, és cert, la gent que ha vist l'espectacle assegura que és 100% recomanable si es vol passar una bona estona, per riure de valent, l'únic que hi veuen un únic inconvenient, que és que dura poc.
Dura poc, bueno, sempre és millor durar una hora i... Jo diria que deu durar una hora i deu aproximadament, una hora i quart, i alguns dies l'hem fet durar fins a hora i 20, hora i 25, depenent del públic i de l'entusiasme que hi posi la gent. A vegades la gent et riuen molt i t'obliguen a fer unes pauses per esperar i poder continuar, que allarguen més l'espectacle. Però, home, escolta'm, una hora i quart, hora i 20, vols dir que no n'hi ha prou de mi? No es cansaran de gent al final?
Home, suposo que si ho veuen com un inconvenient és que realment doncs, el que fa aquest espectacle, i en aquest cas, doncs, tu, Peyu, és passar una bona estona, no? Que al cap i a la fi, suposo que en els temps en què vivim no és fàcil, però sí totalment necessari dedicar part del nostre temps a riure dels altres, però a riure d'un mateix també, oi?
Sí, home, sempre. Jo sóc el primer que em ric de mi mateix, i és important riure quan les coses van malament, com ara, per exemple, que hòstia, en el context que estem és important riure, però quan les coses van bé també s'ha de riure, vull dir, el riure és universal i s'ha de fer sempre, et vagin bé les coses o et vagin malament, tu. Perquè si ets molt ric i tens molts diners i tampoc rius, escolta, també vius una crisi immensa, realment.
No serveix de massa cosa.
De res.
Nosaltres el que pretenem doncs, és riure amb aquest espectacle, passar una bona estona, i ja per acabar, Peyu, si et sembla, per què no enviem un missatge a tots els alcoverencs i alcoverenques i a tota la gent doncs, que vinguin d'arreu del territori fins aquí a Alcover a gaudir d'aquest espectacle? Què els hi diries?
Bueno, doncs jo els hi enviaria un missatge així amistós, sota cap tipus de pressió, però que si els hi ve de gust venir, que vinguin, i que si no venen, doncs res, que s'atenguin a les conseqüències, potser que es trobin, no sé, algun paquet a casa, alguna cosa, potser que els vagi a buscar i els hi pot dir un cop de cap al front, però vull dir que sense cap pressió i amb tota la llibertat del món que siguin ells els que decideixin si volen venir o no volen venir.
Sense cap coacció, eh?
Cap.
Bé, doncs, Peyu, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del Cuber Ràdio. Esperem que vagi molt bé, que vinguis fins aquí al Cuber, que gaudeixis del nostre poble, a més, doncs, de la nostra gent, que t'hi sentis a gust i que tornis ben aviat.
I tant, perfecte, allà estarem.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Gent del Cuber, teniu una dita molt curiosa. Al Cuber, res de bo en ve. Quan alguna cosa bona hi va, no s'ho deixen escapar. Això és una dita que m'han dit que hi ha per aquí al poble. Per tant, el 15 de juliol, que vinc jo a Alcover, que sóc una cosa bona, diguéssim, que vinc a fer Planeta i Neptú, doncs veniu. A 11:15, al Cercle d'Amics de... Es diu així això perquè ho tinc aquí apuntat. Cercle d'Amics d'Alcover, 22:30, 11:15. Així tens temps d'anar a sopar i després a 11:15 vens a teatre, a veure Planeta i Neptú. Si veniu, vol dir que haureu vingut. Ara m'ho paro jo perquè m'ho faig tot jo, això. Veus que es veu el braç que s'allarga aquí perquè he d'apretar l'estop. Vinga, Alcover, 15 de juliol.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Alcover celebra aquest dissabte 16 de juliol la tercera edició de la Diada de les Entitats amb una dotzena d'actes de diferents temàtiques i per a tots els públics. Bitlles, gincanes, cafè-concert, cercavila, teatre... Per parlar-ne tenim amb nosaltres el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcover, Martí Llebres. Martí, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Això és bo. Primer de tot, recordar doncs, això, no? Que aquest dissabte se celebra aquesta diada, una diada que és anual, se celebra una vegada a l'any, una diada que es va recuperar fa 3 anys. Amb quin objectiu?
Sí. Bueno, era una proposta de diverses entitats i d'altres grups municipals per tal de fer evident quina és la tasca que fan les entitats al cap de l'any i fer una celebració.
Com s'organitza una jornada d'aquestes característiques? Perquè suposo que no és fàcil, hi ha moltes associacions, hi ha moltes entitats, hi ha moltes veus.
Sí, aquí tenim una vintena d'entitats. No totes han volgut participar, participen evidentment aquelles que volen, amb allò que saben fer, bàsicament. I a més hi ha interessos contraposats moltes vegades.
Què et sembla si fem un repàs als actes?
Fem.
Comencem ben d'hora.
Sí, a les 9 tenim Tira el Plat, i això promou l'Associació de Caçadors Mare de Déu del Remei. A les 9:30 comença, 9:45, comença la gincana i la bicicletada promogut per el Club Ciclista a la plaça Lluís Company. A les 10 comença les Bitlles Catalanes. Les Bitlles Catalanes, a les 10, promogut pels jubilats i l'escola d'adults, a la plaça Lluís Companys. A les 12 hi hauria un correbars promoguts per la batucada Coco Prats, pels carrers de la vila, aniran passant per diferents bars i s'aniran entretenint mentre la gent va fent un vermut. A les dues hi ha un dinar en què col·laboren totes les entitats per fer-ho.
En què consisteix aquest dinar? Hi ha
És una paella que cada un dels components de les diferents entitats es paguen, feta, desenvolupada per l'Àlamo.
Ah, perquè imaginem que una diada d'aquestes amb tantes entitats i a més tantes persones al darrere, suposo que hi aplega força gent.
Devem estar, encara no està confirmada quanta gent anirem a dinar, això ho sabrem demà, però més o menys voregem els 200.
Molt bé.
Aquest seria un número de comensals. S'ha de dir que també hi ha gent que participa que no ve al dinar, vull dir que...
Per tant, podrien ser alguns més.
Podrien ser alguns més.
Després de dinar, d'aquesta paella popular que doncs, pensem que plegarà al voltant de 200 persones, què ens espera?
Bé, bueno, l'Emma ens ofertarà un cafè-concert amb el grup de músics de l'Emma que es diu Toca'm el Xotis, a partir de 3:45 i fins a les més o menys les 5, on el casal La Bretxa farà un taller de nius de rats penats allà pels infants, allà a l'Església Vella. Cap a les 6 hi ha un cercavila on participen els bruixots, els gegants, els castells i la xaranga de l'Emma. El millor s'apunta algú més al final, però no ho sabem.
De moment són aquests.
De moment són aquests.
La cercavila. El recorregut el sabem?
Sí, començarà al pavelló. Anirà des del pavelló al portal de la Saura. Del portal de la Saura passarà pel carrer Major i fins a l'església d'ella, on acabarà.
Perfecte.
Cap allà a les 7 de la tarda, al Parque dels Amics, el Club Ciclista ens ofereix l'espectacle de Bike Trail, que ens oferirà la possibilitat de veure en acció l'11 vegades campió del món de trial del César Cañas.
Déu-n'hi-do. Es diu ràpid, eh?
Es diu ràpid. Sí.
Per tant, això serà després d'aquesta cercavila, tindrem l'oportunitat de veure doncs, aquest personatge, aquesta figura no, sí. Dins del món de l'esport i en concret d'aquesta disciplina. I a continuació?
A continuació podem disfrutar ja anar a sopar, perquè encara durant aquest cap de setmana també es fa l'Alcopica, aquesta ruta d'etapes que organitza l'Associació de Joves d'Alcover i que de moment diuen que ja ha tingut una primera cap de setmana molt reeixit.
Perfecte, recordem que aquest passat cap de setmana ja es va iniciar aquesta ruta de les tapes que també arribava a la seva tercera edició, on per 2,50 €, doncs, tapa i beguda, doncs poden degustar aquestes recreacions culinàries de 12 de restauradors de la nostra vila.
Sí.
Això l'Alcopica, per tant podem anar a fer unes tapes, podem anar a fer una mica de sopar, perquè després doncs, a la nit no parem, eh?
No, els Premium Actors, sí, la colla de teatre promoguda bàsicament i dirigida per Martí Guarc, farà un petit pregó a les 10 de la nit i a les 10:30 ens oferirà un petit tast d'una obra que volen representar cap al 22-23 de juliol, que es diu, em sembla que es diu La Boira de Londres.
Val? I a més, doncs, acabarem aquesta diada de les entitats com ja ho hem fet altres anys, i és amb música.
Sí, a partir de 12:45 s'inicia un concert al Pub dels Amics. És a dir, aquest any no serà a la terrassa, sinó que baixem a baix al pub, creiem que estarem més acollits i provocarem menys
el
darull i escàndol amb els Smoking Souls, i després hi haurà una sèrie de DJs.
Alcover, doncs, des de sempre s'ha dit que és molt actiu en el tema de l'associacionisme. És així, oi?
Bueno, hi ha 21 entitats, el qual és bastant de tot tipus. Estem parlant d'entitats esportives, estem parlant d'entitats juvenils, estem parlant d'entitats recreatives, estem parlant d'entitats culturals. Ara jo crec que no existiran més, perquè hi ha algunes entitats que estan promovent de fer els seus propis estatuts quan no en tenien. I, és a dir, que potser al registre hauran d'afegir 5 o 6 més. Molta gent no veu certes entitats perquè no són visibles durant l'any. No sé, l'entitat, el Club Psiquista, per exemple, és difícil de que la gent sàpiga què fan, perquè bàsicament ells el que fan és anar a córrer en bicicleta.
Fa sortides, no?
Fa sortides, però la gent no les veu com a entitat. Altres, per exemple, el Centre d'Estudis Alcobarencs, és difícil que la gent les visualitzi com a entitat activa al carrer, diguéssim. Clar, ells el que fan són activitats culturals, com promoure edicions del butlletí, exposicions, llibres, etc. No? Que és complicat de ser visualitzat. I hi ha altres entitats que són molt, molt visibles, com són els castells, els bruixots, els gegants, perquè participen molt, perquè la seva activitat es fa al carrer. Per tant, són molt visuals.
Clar, i el que farem aquest dissabte doncs, és portar totes elles al carrer, no? Activitats a l'aire lliure, on tots, des de grans fins a petits, hi puguem participar. Des d'aquí, des de les zones d'Alcover Ràdio, Martí, l'únic que ens queda per fer és animar totes les persones que surtin, que aprofitin, que fa bo, no?
Sí, sortiu a jugar a bitlles, així coneixereu com va.
Veus, per exemple?
Per exemple, sortiu a fer el correbar, si voleu fer un vermut una mica allargassat. Venim al Cercavila. No us perdeu l'11 vegades campió del món de trial, el César Vinyes, César Canyes, vull dir. I no us perdeu tampoc a l'Alcopí, que participeu-hi, perquè fa que la gent faci caliu i fa que els restauradors es sentin acomboiats pel poble. De fet, una dada, amb aquests dos caps de setmana, de l'ordre d'uns 6-7 persones han estat contractades per donar reforç amb 6-7 entitats restauradores. Per tant, això és una dada del calibre que té aquest acte de l'Alcopica. Per tant, foteu-li gasto, que això té la seva repercussió també.
Els de casa ho sabem, però els de fora, els que no són del Cuber, també ho diuen, és que el Cuber no pareu, és que sempre feu coses. I això també és gràcies al paper de les nostres entitats i associacions.
Sí, sí, sí. Bueno, i el fet de que, per exemple, intentin col·laborar entre ells. De fet, la Diada d'Entitats té el seu origen en fer un intent de fer un treball en comú de diverses entitats, que és complicat perquè cadascú té els seus interessos diferenciats, no? Però a vegades passa que conflueixen i tenim una Diada d'Entitats com Déu mana. Molta gent el que confon, quan parla d'entitats, confon que les entitats són totes de l'estil de diables, gegants, castells. N'hi ha més.
No és així?
I més tarannàs i més maneres de fer. I això és el que ha demostrat la Diada d'Entitats, que bueno, cadascú té la seva manera de funcionar, però si s'arriben a acoplar, doncs es poden fer coses.
Com per exemple aquesta jornada festiva,
aquesta jornada,
no?
Sí.
Una jornada festiva, lúdica, en què des d'aquí doncs, animem a tothom a participar-hi, a sortir al carrer, que fa bo, sí. Que hi ha moltes activitats.
I la gent jove que vingui després al final al concert, ens trobem tots allà.
Això. Acabar de posar la cirereta aquesta jornada. Bé, doncs Martí Llebre, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcover, gràcies per haver vingut fins aquí a la ràdio i t'esperem ben aviat.
Molt bé.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
diumenge 17 de juliol a les 10 del vespre al claustre del Convent de les Arts d'Alcover, aquest magnífic escenari, el músic Jordi Jovany arriba carregat de romansos. No és que ell vingui carregat de romansos, sinó que és el títol de l'espectacle. Saludem Jordi Jovany, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs bé, molt bé. Esperant el dia, esperant el diumenge.
Jordi, et dèiem això, no t'ho prenguis malament, carregat de romansos no és que siguis tu, sinó que aquest és el títol de l'espectacle que ens oferiràs. En què consisteix?
Doncs bé, no, ja ho has dit bé, perquè realment vindré carregat de romansos, i vindré a cantar romansos. A veure, el romanso és un gènere que a mi sempre m'ha fascinat, m'agraden molt. I res, doncs el que he fet és fer un petit repertori, hi haurà 5 romansos de tot, una mica molt variats, és a dir, des de romansos que ja estan recollits pel Joan Amades, romansos clàssics, populars de tota la vida de Bany de la Nana, diguéssim, i alguns fins i tot de nova creació i contemporanis. I és això, és una cantada de romansos. El romanso, de fet, diem cantar romansos, però podríem dir també narrar o explicar, perquè cada romanso és una història en si, no? I bàsicament, doncs, és això el que faré. Explicar les històries acompanyat d'alguns objectes quotidians per il·lustrar-les, diguéssim. A veure, habitualment, històricament, diguéssim, els romansos sempre, moltes vegades, se solien acompanyar de les famoses auques, no? Que no eren res més que dibuixos que il·lustraven el que el romancer anava cantant. Llavors, jo, en comptes de dedicar-me a fer dibuixos, doncs he preferit agafar i per, quan s'ha de parlar de determinades coses, doncs si convé, doncs treu una nina o una joguina, coses que necessito per explicar la història en aquell moment. Objectes no són ni construïts ni res, vull dir, hi ha nines, hi ha algunes joguines infantils, hi ha alguns, ganivets d'aquests de mentida, coses així, vull dir, objectes. Uh-huh. El que a mi em anava bé per aquell moment per explicar la història.
Jordi, el romans, com bé comentaves, és una de les formes més antigues d'explicar històries. Suposo que aquelles persones, aquells joves del nostre poble, n'hi ha molts que no hauran sentit ni a parlar d'aquests romans, no? O de què són els romansos, o ni tan sols doncs, els hauran pogut escoltar.
Sí, a veure, el romans ve de comencen a l'edat mitjana, al començament, o sigui, segle X-XI, diguéssim que venen de la poesia trobadoresca, que és una poesia més culta, i llavors sorgeix la figura del joglar. El joglar el que feia era agafar els trossets que tenien més èxit de la poesia trobadoresca, que normalment era poesia feta per encàrrec pel noble del moment o el rei del moment, doncs el joglar el que feia era treure els trossos que tenien més èxit i anar de poble en poble explicant-los. Llavors d'aquí, com que normalment es feia, ja no es feia en llatí, sinó que estem parlant d'un moment en què encara estava, doncs, les llengües estaven evolucionant a partir del llatí vulgar cap a les diferents llengües, cap al català, l'espanyol, etc. Doncs això es feia normalment, era tradició oral i es feia en llengües romans, d'aquí la paraula romanso. I aquesta manera d'anar pel món i d'explicar històries, doncs ha seguit més o menys viva o latent fins al 2016, i és una de les coses que a mi particularment em fascinen més, perquè estem convivint, o sigui, una cosa que ve del segle XI està convivint, doncs, amb internet, amb la globalització, amb els efectes especials de cinema, amb 3D, etc., no? I segueix tenint una capacitat important d'agradar i d'atrapar el públic.
Curiós, Jordi, aquest contrast, amb aquests segles i, a més, doncs, amb l'era digital en què vivim actualment, però veiem, doncs, que aquestes dues formes de comunicació, que no deixa de ser una forma de comunicació, doncs, poden conviure.
Sí, a veure, ja passa en alguna altra disciplina, per exemple, a les titelles també passa, vull dir, és molt curiós, per exemple, veure com els crios baden amb un tros de drap i un bastó, quan tenen al seu abast, doncs, videoconsoles que els recreen jocs en 3D i que pràcticament sembla que estiguin dins un món virtual. I, en canvi, si el titellaire és bo, els atrapa igualment, ja et dic, amb un capet de fusta i un tros de bastó. I això amb el romanço, doncs, passa el mateix. Si el romancer té bon ofici, doncs és capaç d'explicar històries i de captivar una mica la gent, de fer-los passar una bona estona, en una època en la que, si ho veiem a priori, doncs hauria de ser una cosa totalment, en fi, anacrònica i fora d'ús, no? I en canvi no ho és.
Un espectacle carregat de romanços dirigit a un públic adult.
Sí, perquè a veure, en principi els romanços sempre han estat històries per públic adult. Perquè, home, perquè normalment, a veure, jo sempre he pensat que la gent des del segle XI ens agraden i ens mouen les mateixes passions, és a dir, jo què sé, això, les històries d'amors truculents, les històries de crims, sang i fetge, coses d'aquest tipus, això, el morbo que provoca, doncs és el mateix que devia moure doncs, a la gent a escoltar un romanço al segle X i és el mateix que el 2016 ens mou a escoltar certes històries i si no, a veure, només cal veure a la tele els programes aquests, els realities i tot això, que en el fons es nodreixen de la mateixa, del mateix morbo, que passa que en un altre format que evidentment no és el del romanço, no? Llavors, sí, és una cosa per adults, perquè normalment les històries, doncs això, són molt diverses, però totes tenen una certa truculència o unes certes peripècies d'aquestes així, diguéssim, eh?
Jordi, és que estem acostumats també a veure els nostres nens, els nostres fills bocabadats escoltant i gaudint dels diferents espectacles que s'han anat portant al llarg doncs, de la teva vida, eh?
Mm-hmm, sí, que passa que mira, és un ventall, sí, que habitualment jo treballo per nens, però pel que fa doncs, el que és la música tradicional, que també doncs, hi estic ficat i també la cultivo en altres històries, i això dels romanços, doncs això evidentment és més aviat per públic adult, no? Sense el més aviat, o sigui, és per públic adult.
I en un escenari com és el claustre del Convent de les Arts, no sé si has tingut l'oportunitat, Jordi, de trepitjar aquesta joia
sí,
que tenim
sí,
aquí al Cuber, sí?
Sí, hi he estat, perquè vam estar fent una cosa, fent una actuació amb la gent de l'Escola de Música Robert Geras d'aquí Valls, i realment l'espai és fantàstic, és fabulós. O sigui, jo quan vaig arribar allí vaig veure l'espai, i a més les qualitats acústiques, però és que tot el conjunt jo vaig quedar paradíssim, perquè realment és un espai impressionant, sí, sí.
Serà el claustre d'aquest Convent de les Arts que acollirà aquest espectacle carregat de romanços. Abans d'Alcover, per on t'hem pogut veure?
Doncs no, la veritat és que amb aquest espectacle és la primera prèvia que faig. O sigui,
bé,
i...
fantàstic, sí, per tant estrena Alcover.
Sí, es podria dir que sí. Sí. Realment és el primer contacte amb el públic, diguéssim. Jo, a veure, a nivell de romanços sí que havia fet altres coses, vaig estar fent uns treballs i presentant una exposició per la biblioteca Xavier Morós de Reus i tal, però així com a, diguéssim, com a recollir ja el repertori i fer un espectacle seguit, és el primer cop. Sí.
Aquesta estrena, aquesta prova pilot, que esperem que vagi molt bé, que la gent s'animi, que pugi al Convent de les Arts, a més, doncs, aquest diumenge a les 10 del vespre, doncs, amb tranquil·litat, a la fresqueta, si és que el temps ens ho permet, perquè força dies de calor els que ens acompanyen. Jordi, després del Cuber, tens pensat doncs, anar a explicar els teus romanços a algun altre indret de les nostres contrades?
Home, sí, a veure, el que no tinc són ara són dates, però en principi, evidentment, jo després del Cuber aniré intentant-los passejar per la comarca i presentant-los als ajuntaments i movent-ho tant com pugui, sí, sí. A mi també m'interessava o m'interessa molt també aquesta primera presa de contacte, perquè tot i que ja he fet alguna vegada alguna cantada de romanços i això, doncs no, clar, el no haver fet mai un repertori sencer, un espectacle ja construït d'una hora, doncs també vull veure com reacciona el públic i com funciona, i en fi, també és una mica... Jo també prendré mides en aquest sentit.
Perfecte, estarem ben atents, Jordi, recordem als nostres oients aquest diumenge 17 de juliol a les 10 del vespre al claustre del Convent de les Arts. Jordi Jovany arriba amb carregat de romanços. La venda d'entrades, doncs, anticipades a la Casa de Cultura Ca Cosma i també a través del web www.conventarts.cat. Recordem també que es poden adquirir el mateix dia a taquilla. Jordi Jovany, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cuber Ràdio i esperem que vagi molt i molt bé, ja ens ho explicaràs, eh?
Perfecte, doncs quan vulgueu, sí, sí.
Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el sumari del programa d'avui. Ara no marxin perquè arriba una nova edició del Palo Bueno i Palo Malo. Que passin una feliç setmana.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.